5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I amb el Toni Olivella, naturalment, el cap de màquines i el cap de tot l'equip, ajudat, naturalment, també pel Marc Pujol, i amb l'ajuda, valgui la redundància, inestimable de la Goretti Martínez, que quan jo acabo d'explicar-vos aquests fets històrics, doncs agafa la meva explicació i la penja a la plana web de Ràdio Vilafranca i Ràdio Televisió de Vilafranca. I també avui amb la col·laboració del mes d'agost, que comença el mes d'agost. I com sempre, nosaltres començarem també amb una cançó. I per tant, ja que comença el mes d'agost i estem en ple estiu, doncs hem triat una cançó que parli de l'estiu. I és una cançó dels Pingus que porta per títol Estiuet.
Juliol, calor i costa brava, finestres ben baixades, bufa tramuntana, baixem a una caleta un poquet amagada i li demano al Salvador que em prepari una clara. Ei, fa bon dia i l'aigua està ben fresquita, tu vull que escuda el Decathlon, acabo de veure un tauró i aquesta nit et va bé. Em posaré ben guapet i ballarem, ballarem, ballarem. Nena, ensenya'm com es balla amb tots els teus sentits, que no pari la festa, ballem sense permís i mirem-nos els ulls tota aquesta nit. Fes-me ballar, fes-me ballar, però amb tu al meu costat.
Agost, el cor em bategava, si era un somni o una calentada, i arribem al setembre tot d'una passada, saps que no té per què ser l'última abraçada.
Maleïda, que li ha estimat a l'amiga, i ara ja s'ha enterat tothom i ja no cal que demanem perdó.
I aquesta nit et va bé, em posaré ben guapet
i ballarem, ballarem.
Nena, ensenya'm com es balla amb tots els teus sentits, que no pari la festa, ballem sense permís i mirem-nos els ulls tota aquesta nit. Fes-me ballar, fes-me ballar, però amb tu al meu costat. Ensenya'm com es balla amb tots els teus sentits, que no pari la festa, ballem sense permís i mirem-nos els ulls
Salsa. 7 d'agost de 1954, el dia que Josep Tarradellas i Joan és triat a Mèxic president de la Generalitat de Catalunya en substitució de Josep Irla. Josep Tarradellas, que era el fill gran del Salvador i la Casilda, que el 1914, junt amb la germana que va tenir posteriorment, la família es va desplaçar a Barcelona, on ell doncs, va començar a guanyar-se les garrofes, treballant primer gratis, per tant de garrofes res, com aprenent, i després passant a dependent d'un comerç. Però el noi ràpidament va descobrir les seves aficions polítiques. El 1916 va ingressar al Centre Autonomista de dependents de comerç i d'indústria, on va començar a fer els seus estudis i on, a més, va entrar a la vida política, com deien, arribant a ser president o secretari, més ben dit, secretari de propaganda del moviment. El 1919 va fundar els setmanaris Abrandament i l'Intransigent i va entrar a la Federació Democràtica Nacionalista de Francesc Macià i a la Joventut Nacionalista. El 1927, de moment com un ciutadà normal, doncs es va casar amb l'Antonieta o Antònia Macià i va, ja ficat en política, va intervenir en el procés de fundació d'Esquerra Republicana de Catalunya, amb la que fou elegit diputat a les Corts i després al Parlament de Catalunya. Ràpidament destacà per les seves habilitats, la seva contundència i totes les seves virtuts, i per tant va ser nomenat conseller de Governació a l'any 1931 i després, el govern que va sortir de les eleccions al Parlament de Catalunya a l'any 1932, conseller de Sanitat. Però el noi dintre d'Esquerra Republicana tenia divergències amb Francesc Macià i no estava gaire conforme amb el funcionament d'Estat català, per la qual cosa va provocar la seva expulsió d'Esquerra Republicana. Però vaja, les coses no devien arribar gaire lluny, perquè un any parell d'anys més tard, el 1936, va reingressar Esquerra Republicana de Catalunya i després del triomf del Front Popular va ser nomenat conseller de Serveis Públics, Economia i Finances. Arriba, valgui que no sigui el moment, la Guerra Civil, però bueno, arriba, i ell entrarà en el Consell com a conseller en cap i presidint la Comissió d'Indústries de Guerra de la Generalitat de Catalunya. Al mateix temps, l'any 1938, anirà pujant dintre del seu partit i serà elegit secretari general d'Esquerra Republicana de Catalunya. Però, ailàs, l'any 1939 ve la derrota del bàndol republicà en mans dels franquistes i en Josep Tarradellas s'exilia a França. El govern franquista demana la seva extradició, però la resposta enèrgica de la delegació de Mèxic davant del mariscal Pétain, en aquell moment el màxim autoritat de França, per haver entregat a companys els feixistes, doncs fa que es tiri enrere, que la cosa vagi dubtant, i mentrestant Tarradellas té l'opció d'escapar-se a Suïssa, on aconsegueix el dret d'asil. Ja com a asilat i acabada la Guerra Espanyola, tornarà a París a l'any 1944, tot rebutjant ser ministre de la República Espanyola a l'exili. Però el 1954, 10 anys més tard, la situació és diferent. El president fins aquell moment de la Generalitat a l'exili, Josep Irla, està malalt, dimiteix per motius de salut i a la capital de Mèxic es reuneix la taula del Parlament de Catalunya i busquen un president. I el 7 d'agost de 1954, com dèiem, Josep Tarradellas serà elegit president de la Generalitat. Renunciarà, però, a formar govern a l'exili i, després de viatjar per diversos països d'Amèrica, fixarà la seva residència a França, a Saint-Martin-le-Beau, al mateix temps que renuncia a la Secretaria General d'Esquerra Republicana de Catalunya per assumir, en primera persona, tota la responsabilitat del manteniment de les institucions catalanes. Un cop mort el Franco, tornarà a Espanya, perquè el govern d'Adolfo Suárez ha restablert provisionalment la Generalitat de Catalunya i han entrat en negociacions a través de Salvador Sánchez Terán i el propi Suárez, en negociacions amb Tarradellas, que fins i tot es desplaça a Madrid per acabar doncs, de cosir la situació, i reconeixen la legitimitat del seu càrrec de president de la Generalitat restaurada el dia 17 d'octubre de 1977. Un cop aconseguit això, Tarradellas decideix tornar a Barcelona i tornarà el 25 d'octubre del 1977 i des del balcó de la Generalitat pronunciarà el seu famós Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí, no fent ús de la paraula catalans, segons ell, perquè així incloïa els que no havien nascut aquí. El 1979 ja s'ha aprovat el nou Estatut d'Autonomia de Catalunya, ja s'han fet les primeres eleccions autonòmiques, ell ja ha tingut les seves primeres baralles amb Jordi Pujol i, per tant, decideix retirar-se de la vida política després de, com dèiem, aquestes discussions aferrissades amb Jordi Pujol. Un cop fora de la política, tot són honors, res investit doctor honoris causa per la Universitat de Tolosa el 1980, cedeix el seu arxiu a la comunitat de Poblet, a la comunitat monàstica de Poblet, i el 1985 rep de part del rei Joan Carles el títol de marquès de Tarradellas. Però la vida és així, i el 10 de juny de 1988 morirà a Barcelona el president de la Generalitat, l'expresident de la Generalitat, Josep Tarradellas i Joan. I tenint en compte que en Josep Tarradellas va passar bastants anys de la seva vida exiliat de la seva terra natal i nadiua, Catalunya, doncs hem triat una cançó que els catalans sempre associem amb l'exili, associem amb totes aquestes coses. Sí, sí, l'heu endevinada plenament, tothom. És L'Emigrant. Aquest cas amb una versió de Ramon Calduc, que, bueno, està força bé. Per tant, aquí teniu Ramon Calduc, L'Emigrant. L'8 d'agost de 1897, el dia que el balneari Santa Àgueda de Mondragón és assassinat per un anarquista italià, el president del Consell de Ministres espanyol, Cánovas del Castillo, en concret, Antonio Cánovas del Castillo. Ell era fill primogènit d'un mestre i la dona era cosina, la seva mare, perdó, era cosina de l'escriptor Serafín Estebanez Calderón, de molta prestigi als ambients madrilenys. Ell comença a estudiar història i destaca per les seves habilitats, però quan té 15 anys el seu pare mora i el noi ha de començar a buscar les garrofes per ell i per la família. Aconseguirà una feina en la mateixa escola on havia treballat el seu pare i compaginarà els seus estudis amb el periodisme, tot dirigint el setmanari La Joven Màlaga. El 1845, però, el seu oncle Serafín, aquest que dèiem que tenia un cert prestigi a Madrid, decideix donar-li un cop de mà, el crida a Madrid, li subministra una recomanació per treballar a la companyia de ferrocarrils, mentre, això sí, a condició, mentre ell estudia la carrera de dret i alterna les dues coses amb el periodisme, que també li dona uns quants calerons, que ell ja s'espavila. De fet, a Madrid ràpidament és conegut, el 1849 ingressa ingressarà a l'Ateneu amb una lliçó magistral sobre el codi de les set partides i ja es veu que el noi va cap a la política. De tota manera, iniciarà la seva carrera de la mà del director del diari La Pàtria, Joaquín Francisco Pacheco, que és del grup del Partit Moderat i dintre el Partit Moderat d'un grup anomenat Els Puritans, on, evidentment, Antonio Cánovas entrarà i que està format o que inclou espanyols bastant, diríem, bastant coneguts, no?, per dir-ho així. Primer entra com a simple redactor, però, vistes les seves qualitats, l'any 1850 ja és nomenat director del diari aquest de La Pàtria i comença a influir sobre la política amb els seus articles, mentre el 1860 es casa amb Maria de la Concepción Espinosa de los Monteros, que morirà 2 anys més tard, mentre ell comença a pujar ràpidament la seva carrera política, de manera que a l'any següent, és a dir, el 1864, la seva dona mor el 1863, és nomenat ministre de Governació i el 1865 canvia de ministeri i se'n va al Ministeri d'Ultramar. Però ja sabeu que el 1868 hi ha la revolució que fa fora la reina Isabel II, i tant ell com el general Arsenio Martínez Campos, que s'han fet molt amics, veuen que això de que no hi hagi la monarquia no està bé i comencen a preparar el retorn del fill d'Isabel II, d'Alfons XII. Aniran treballant amb ell, aniran preparant el terreny i aconseguiran que el príncep Alfons signi l'1 de desembre de 1874 l'anomenat Manifest de Sandhurst, que on deixa clara la seva voluntat de tornar a Espanya. El Cánovas del Castillo vol anar fent el seu ritme, però el militar, l'Arsenio Fernández Campos, és molt més enèrgic i, fart d'esperar, el dia 29 de desembre de 1874 farà el pronunciament de Sagunt per part de l'exèrcit que suposa la proclamació d'Alfons XII com a rei. El Cánovas diu, ostres, no m'has donat temps d'això, però bueno, m'apunto a la cosa i poso en marxa el procés que ell mateix batejarà com a restauració. El primer problema que té és que hi ha un partit demòcrata, que és antimonàrquic i tot això, i per tant fa nosa per allà al mig, i el Cánovas diu, farem una cosa, proposarem un sistema bipartidista de conservadors i de progressistes que es vagin alternant el poder, com fan els britànics, allò ara manes tu, ara mano jo, ara manes tu, ara mano jo, i això molts l'acusen d'haver sigut el motiu per posar en marxa els fraus electorals, allò, el caciquisme, no?, fer votar la gent a una cosa que interessa. Però bé, sigui com sigui, gràcies a aquest mecanisme, el Cánovas del Castillo, mentre sigui rei d'Espanya, Alfons XII ocuparà ni més ni menys que 7 vegades el càrrec de president del Consell de Ministres. Naturalment, el 1876 aprovarà la Constitució d'aquell any que certifica, doncs, això de l'alternança pacífica al poder mitjançant el que se'n diu el torn de partits, ara et manes tu, ara mano jo, i, de fet, per poder fer això, què ha fet ell? Ha apoyat des de l'ombra la formació d'un partit liberal que dirigirà Sagasta, Antonio Sagasta, i amb el que signarà el pacte del Pardo de 1885, és a dir, no ens farem mal entre nosaltres, entre bomberos, no ens trepitgem la manguera perquè comencen a córrer notícies de la mala salut d'Alfons XII i el que no volen ni un ni l'altre és que es torni a reproduir la situació dels cops d'estat i totes aquestes coses. Mentrestant, el 1887, Antonio Cánovas del Castillo es tornarà a casar amb Joaquina de Osma i Zabala i sembla que tot està en una situació, doncs, més o menys bé. Fins que el 8 d'agost de 1897, mentre passa uns dies de descans a Mondragón, al balneari de Santa Àgueda, surt un dia al pati a llegir el diari i l'anarquista italià Michele Angiolillo dispara, li engega 3 trets i el mata, diríem d'això, i crida, he venjat els meus germans de Montjuïc en referència a les morts i judicis i morts dels anarquistes que havien sigut detinguts a Barcelona al motiu de l'atemptat a la professora de Corpus de 1896. Evidentment, Cánovas del Castillo morirà immediatament. El judici pel crim d'aquest anarquista, doncs, serà pràcticament sumaríssim i serà executat al Garrotville el 19 d'agost de 1897, mentre encara ressonen els sons del funeral per Antonio Cánovas del Castillo, l'artífex de la restauració borbònica. I com que Cánovas del Castillo va lluitar contra les possibles idees revolucionàries, les possibles idees progressistes i tal, nosaltres el que farem avui és just el contrari, és reivindicar-les. Reivindicar-les a través d'una cançó del nostre apreciat, valorat i mai prou ponderat John Lennon, que porta per títol Power to the People, és a dir, el poder pel poble, que és una mica allò que va combatre el senyor Antonio Cánovas del Castillo. Nosaltres ho reivindiquem aquí i, per tant, aquí us deixem una estoneta amb John Lennon i Power to the People. D'agost de l'any 1902, el dia que a l'abadia de Westminster és coronat rei britànic Eduard VII. Un home que, de fet, no sé si l'hauríem de definir com a rei, perquè ho va ser 9 anys, o com a príncep, perquè ho va ser 59 anys. No cal oblidar que era fill de la reina Victòria, la més longeva en les seves feines. Fill, doncs, com dèiem, de la reina Victòria del Regne Unit i d'Albert de Saxònia, era el fill més gran, ja de naixement el van fer duc de Cornualles, i al cap de 4 dies la seva mare, que ja era la reina d'Anglaterra, perquè l'Albert era el consort, el va anomenar príncep de Gales el dia 8 de desembre de 1841. Els seus pares volien tenir un fill molt ben preparat i, per tant, doncs, van fer, sobretot el pare, va fer una planificació i, a partir dels 7 anys, li va imposar un programa que ell havia dissenyat, per dir-ho així, però l'Eduard no era un noi massa estudiós. Però bé, sí, era un noi que tenia una certa gràcia i tot això, i per tant el programa poc a trompes i rebocons es va anar posant, fins que el 1859 el noi, després d'un viatge a Itàlia, va aconseguir entrar a la Universitat d'Edimburg, estudiar a la Universitat d'Edimburg, la qual cosa li va permetre alliberar-se de la tutoria, per dir-ho així, entre cometes, del seu pare. El 1860, l'any següent, li programen, perquè es tracta d'anar-lo donant a conèixer arreu del món, li programen una gira de 4 mesos per Amèrica del Nord, on la seva bonhomia destaca i es fa molt popular. Quan torna, diu, bueno, jo ara m'agradaria entrar a l'exèrcit britànic perquè ara em toca, i la seva mare li diu, no, nen, que tu ets l'hereu del tron d'Anglaterra i no pots posar-te en perill anant a fer maniobres i tot això. El que has de fer és agafar l'espetate i anar-te'n a Alemanya, que coneixeràs una noia, l'Alexandra de Dinamarca. Per què? Perquè els seus pares ja havien fet una criba entre totes les noies casaderes d'Europa i havien trobat que aquesta era la més favorable. I, per tant, l'envien cap allà. La reunió funciona, els dos nois sembla que s'avenen i, per tant, es posa en marxa tot un plan de matrimoni, mentre es va descobrint que aquest l'Eduard, en el fons, és un peça, que té una reputació amb unes maniobres de militars que assisteix a Irlanda, ell hi va d'observador, té un embolic, una aventura amb una actriu, la Nellie Chieftain, que, bueno, porta un escàndol, el pare va ràpidament cap a Irlanda per renyar-lo, està fotut el pare i del disgust acabarà morint 2 setmanes després. Bé, sigui com sigui, el casament aquell que es programava funciona i el 10 de març de 1863 el que serà Eduard VII, que en aquell moment es deia Albert Eduard, era el seu nom, i que tenia 21 anys, es casa amb l'Alexandra aquesta de 18 anys i s'estableixen a Norfolk com una família reial però tradicional. Tindran fins a 6 fills, tots oficialment prematurs, perquè així ens eviten que l'àvia, la Victòria, estigui per allà el dia del part. Els declaren prematurs, en realitat no ho són, però els hi declaren. Durant tot aquest temps, però, l'Eduard demostra que és un baliga-balaga, tindrà fins a... se li comptabilitzen en tot aquest període que té 6 fills, se li comptabilitzen 55 amants, entre les quals la mare del Winston Churchill, l'actriu Sarah Bernhardt, la filàntropa Agnes Kayser, etc. I la mare, potser conscient d'això, no l'implica en el paper de governant, és a dir, no li dona responsabilitats. De fet, li fa fer resums amb els secretaris, els hi fa fer resums dels temes i el té mínimament informat, però sense que pugui accedir als originals. Ara, el noi, llavors, indirectament aportarà grans beneficis a la corona, perquè quan el 1870 caigui l'emperador francès Napoleó III i la Tercera República Francesa, a Anglaterra, a Gran Bretanya, hi haurà un cert toc de republicanisme, però com que l'Eduard agafarà unes febres tifoidees i estarà a punt de morir, tota Anglaterra estarà més pendent de l'hereu que no pas del republicanisme, i quan es recuperi, bueno, unes grans festes i tot això, fins i tot aconseguint que la mare el dediqui o li posi un programa de 8 mesos per viatjar per totes les possessions angleses, no se'n deixa ni una, va fer efecte de ser conegut. La mare ja és gran i diu, aviam, qualsevol dia aquest noi serà el rei i ho tindrem i ho passarà, Anglaterra ho passarà malament. Però no és així. L'Eduard va passant anys, es converteix en un mecenes de les arts, un apassionat del deport, de l'esport, un àrbitre de la moda masculina i, sobretot, un pendó que va buscant històries. Però, clar, la cosa tard o d'hora arriba. I arriba el 22 de gener del 1901. La reina Victòria mora i Eduard es converteix en rei agafant precisament el nom d'Eduard per no lligar-hi el nom del seu pare, perquè ell, recordeu que es deia Albert Eduard. I, com hem dit al començament, el 9 d'agost de 1902 serà coronat. L'operació de coronació es havia previst inicialment pel 26 de juliol, però 2 dies abans l'Eduard pateix una apendicitis i tota Anglaterra torna a estar pendenta d'ell, la qual cosa fa que el dia que el coronen, bueno, allò sigui una festa absolutament increïble. Durant els 9 anys que durarà el seu regnat, l'Eduard només s'implicarà en la reforma de l'exèrcit perquè hi ha hagut tota la derrota de la Guerra dels Bòers i s'ha de millorar l'estructura de l'exèrcit. I ha posats a fer el que també millorarà serà la Royal Navy, perquè ja es veu que els alemanys estan començant a crear la Marina Imperial i allò tard o d'hora serà una amenaça. L'Eduard aquest, a més, era un gran fumador. Un gran, vull dir, que es fumava puros, cigarretes, de lo que més convingui, i el 6 de maig de 1910, malalt de bronquitis com estava i en plena crisi, demana un cigar avant, després de dinar, allò, un puro, es fot un puro, i naturalment a mitja tarda té un infart que el porta cap a la tomba, com diem, el 6 de maig de 1910, deixant el tron al seu fill Jordi V. I si l'Eduard VII va ser rei, i l'Elvis Presley també, doncs aprofitem i posem una cançó que parli de reis, però que no sigui ni de l'Elvis Presley ni de l'Eduard VII, que naturalment no cantava. I hem triat el King of the Road, el rei de la carretera, interpretat pel mític i mai prou ponderat Dean Martin. Aquí teniu King of the Road.
Trailer for sailor rent, rooms to let 50 cent. No phone, no pool, no pets. Ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing broom buys a 8x12 4-bedroom. I'm a man of means by no means. King of the road, third boxcar, midnight train, destination Bangor, Maine. Old worn-out suit and shoes, don't pay no union dues. I smoke old stogies I have found, short but not too big around. I'm a man of means by no means, king of the road. Every engineer on every train, and all of the children, all of their names,
and every handout in every town,
every lock that ain't locked when no one's around. I sing trailer for sailor rent, rooms to let 50 cents. No phone, no pool, no pets. Ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing broom buys a 8x12 4-bedroom. I'm a man of means by no means, king of the road.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
Ràdio Vilafranca.
D'agost de 1810. El dia que, a la ciutat italiana de Turí, neix Camillo Paolo Filippo Giulio Benso, conte que serà conte de Cavour. És fill del marquès de Cavour, un piemontès de la regió Piemont liberal, i estudia a l'Acadèmia Militar fins que es converteix en oficial d'enginyers. Però el noi ja veu que això de l'enginyeria i de la milícia no li va bé, deixa l'exèrcit i es dedica a viatjar per l'estranger estudiant economia i estudiant el que ara en diríem, allò que ara en diríem organització d'empreses. És molt eficient, amb 22 anys el nomenen alcalde de Grinzane, on la família té moltes terres, i allà exercirà durant 17 anys. Però ell ja ha descobert, mentrestant, que la seva afició és la política, i de fet el 1847 i es ficarà en política fundant un diari liberal, el Risorgimento, un any abans de que es presenti com a progressista a les eleccions de diputat al Parlament i resulti elegit. El 1850, després d'uns primers anys gloriosos al Parlament, entra el govern de Massimo D'Azeglio com a ministre d'Agricultura, Comerç i Marina, que al cap d'un any veurà incrementades les seves funcions amb la cartera de finances. És un gran polític, és molt hàbil, és tot d'això, i de fet ell prepara una coalició perquè quan hi hagi les eleccions el 1852 pugui arribar a la presidència del govern del Consell de Ministres, com així passa. I, per tant, a partir d'aquell moment es dediqui a enfortir el regne del Piemont-Sardenya. Perquè Itàlia està dividida pràcticament en dos... està dividida en una colla de petites regions i tot això, però hi han dos coses importants, o tres, més ben dit. Al nord, la regió del Piemont amb la illa de Sardenya incorporada, que és on ell arriba a la presidència del govern. Al sud, el regne de les dues Sicílies, que agafa tota la part de la baix de la Bota i la illa de Sicília, i després Roma i els estats pontificis. En política interna, Cavour buscarà que no hi hagi... Ell no és un republicà, no és, de fet, un demòcrata, és partidari de les elites, de que governin les elites, però acceptarà alguns principis democràtics. A les eleccions lliures, el rei haurà de donar explicacions al Parlament, perquè no oblidem que el regne de Piemont-Sardenya, no sé si us ho havia dit, em sembla que no, està, en principi, sota la dinastia o regit per un rei de la corona de Savoia. Té problemes amb l'Església, però això ja ho explicarem un altre dia. I en política exterior el que busca és aliances a favor del Piemont-Sardenya perquè es faci més important i sobretot perquè pugui créixer i fer-se un estat fort al nord d'Itàlia. Perquè el nord d'Itàlia està en aquell moment dominat pels austríacs que fan frontera i que fan el que els hi dona la gana. El Cavour aprofitarà el 1854 la guerra de Crimea i oferirà tropes a França i a Bèlgica a canvi de poder seure a la taula de negociacions quan s'acabi la guerra i es negociï la pau i poder plantejar el que se'n diu la qüestió italiana. I la qüestió italiana es plantejarà al Congrés de París de 1856 i no és altra que culpar a Àustria amb la seva ingerència a tota la Itàlia del nord dels moviments revolucionaris que hi ha en aquella zona i en la zona del sud, entre ells el de Garibaldi, i que això pot afectar els governs d'Europa i, per tant, que Europa li ha de parar els peus a Àustria. Mentrestant, a Itàlia, el Víctor Manuel i el Cavour intenten introduir poc a poc una unificació italiana pacífica, però tenen al davant el Garibaldi, que ho vol fer per la via militar i per la via populista. El Cavour aconseguirà recolzament dels francesos, i aquest recolzament dels francesos contra els austríacs li permetrà tenir una guerra amb Àustria, que Àustria perd i ha de renunciar a la regió de Lombardia, que s'incrementa al Piemont. A més, Cavour d'amagat provocarà revoltes a Toscana, a Mòdena, a Parma, que faran caure els governs i aniran afegint-se tots al Piemont. Això es anirà fent gran. El Cavour farà plebiscits a Toscana, a Mòdena, a Parma i a totes aquestes regions i es anirà configurant aquest Piemont-Sardenya del nord. Al sud, de totes maneres, Garibaldi comença a fer de les seves i Cavour el deixa fer. El que farà el Garibaldi és l'expedició del 1000 contra el regne de les dues Sicílies, en concret contra Sicília, on desembarcarà i la conquerirà per després passar al sud d'Itàlia, diguem-ne, el que és el continent, i anar pujant cap al nord fins a arribar a Nàpols. Allà es trobaran, doncs, els exèrcits del nord que baixen cap allà per expandir-se i els exèrcits del sud que pugen expandint-se, i tots dos es posaran sota la tutela del rei de la Casa de Savoia. Víctor Manuel és el rei del Piemont-Sardenya, però que proclamaran rei d'Itàlia. Per què? Perquè el 17 de març de 1861 el Garibaldi li regala al rei la Itàlia Sud i exigeix que Cavour faci el mateix amb la Itàlia Nord. Tot això culmina, doncs, com diem, aquell dia amb la proclamació de Víctor Manuel II com el primer rei de la Itàlia unificada. Això es farà a Turí, que serà la capital, mentre Cavour intenta sense èxit que el papa s'aparti i pugui dir que allò també és Itàlia i posar la capital a Roma. El Cavour haurà d'enfrontar-se amb el Garibaldi, perquè el Garibaldi no està per punyetes i vol envair els estats pontificis, i el Cavour li dissol, com a primer ministre de la Nova Itàlia, li dissol les tropes el 16 de gener de 1861. El Cavour no durarà gaire més aquell any, morirà probablement de malària el 6 de juny d'aquell any, com diem, 1861, després d'haver aconseguit unificar Itàlia. Encara faltaria lo dels Estats Vaticans, però caurà com una fruita madura al cap de poc temps, i Venècia. Però, de fet, Cavour es té avui per avui com el gran unificador d'Itàlia. I com a gran unificador d'Itàlia li hauríem de posar, li hem de posar, li volem posar una cançó que parla d'Itàlia i que es porta per títol Viva l'Itàlia. És una cançó del Francesco De Gregori, i diríem que el Cavour se la mereixia. Aquell Camillo Paolo Filippo Giulio Benzo, el conte de Cavour, se la mereixia, com se la mereixia també el rei Víctor Manuel II. Aquí teniu, doncs, Francesco De Gregori i Viva l'Itàlia.
Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia, presa a tradimento, l'Italia assassinata dai giornali e dal cemento. L'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura. Viva l'Italia, l'Italia che non ha paura. Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare. L'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare. L'Italia a metà giardino e metà galera. Viva l'Italia, l'Italia tutta intera. Viva l'Italia, l'Italia che lavora. L'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora. L'Italia metà dovere e metà fortuna. Viva l'Italia, l'Italia sulla luna. Viva l'Italia, l'Italia del 12 dicembre, l'Italia con le bandiere, l'Italia nuda come sempre, l'Italia con gli occhi aperti nella notte triste. Viva l'Italia, l'Italia che resiste.
d'agost del 1804, el dia que l'emperador Francesc II és proclamat primer emperador d'Àustria com a Francesc I. I direu, com? Un que ja és emperador i que té el títol de Francesc II passa a dir-se Francesc I. Sí, perquè hem de pensar que és el moment en què Europa està, els estats, diguem-ne, imperials s'han fet potents, està molt repartit, hi ha molt avall de bastons, i a més, per acabar-ho d'arreglar, hi ha la Revolució Francesa primer i Napoleó després, que posa en qüestió tot això i que defensa un sistema relativament democràtic. Però bé, bueno, no ens precipitem. De fet, per això, dintre d'aquest esquema, hi ha un senyor que durant uns quants anys li deien el doble emperador. Durant dos anys va ser doble emperador. Va ser emperador, per una banda, del Sacre Imperi Romani Germànic i, per altra banda, d'una nació Àustria acabada, o d'un imperi Àustria acabat de crear. Aquest, el Francesc II, i Francesc I a la vegada, després us ho explicaré, era el fill més gran, el fill primogènit de Leopold II, que estava casat amb... perdó, que era fill de l'emperador Francesc I, que estava casat amb la filla del rei Carles III d'Espanya, perquè veieu com, a més de tot el que deia abans, les dinasties estaven involucrades unes amb les altres. Aquest noi, a més de tot això, era el nebot... era nebot de Josep I, que era l'emperador d'un altre imperi d'aquests que hi havia, que era l'imperi d'Àustria, l'imperi austro-hongarès. I, doncs, tothom va veure que aquest noi podia acabar sent emperador d'Àustria, i com que Àustria era més important que no pas el Sacre Imperi Romani Germànic, que anava així, anava esllengueint, el que van fer els seus pares és enviar-lo a Viena, el 1784, perquè fos educat per l'emperador Josep II, el seu oncle, que era, no tenia fills, i per tant, per això, doncs, feia suposar que acabaria sent l'emperador d'allà. Quan mora Josep II, que mora abans d'hora, el 1790, per comptes de pujar al tron el Francesc II, pujarà el seu pare, Leopold II. Per què? Perquè Leopold II era l'hereu natural i s'esperava que l'oncle no morís tan de pressa, no? Es convertirà en emperador, però té la salut molt delicada i morirà l'1 de març de 1792. I ja tenim el Francesc, que serà Francesc II, perquè el seu avi es deia Francesc també i era Francesc I, que serà Francesc II només amb 24 anys i nomenat emperador d'Àustria. Ell era molt reaccionari i actua, doncs, amb repressió policiaca i amb censura del liberalisme i busca l'ajuda de Metternich, del Clemens von Metternich, el canceller, que l'acompanyarà tota la seva vida i li farà tota la feina bruta mentre ell es dedica, doncs, a reinar i a portar coses una darrere l'altra. Mentrestant, a França ha caigut el rei Lluís XVI, la Revolució Francesa s'ha instal·lat i el Sacre Imperi, com és la seva obligació i els pactes que té, intenta lluitar contra aquesta Revolució Francesa per tornar a posar el fill de Lluís XVI al tron de França. Participarà, doncs, en els successius conflictes contra França, cada vegada perdent. França està molt... I després, a més, entre el Napoleó, França està molt forta i, per tant, van perdent guerres i van perdent territoris i es va encongint tot plegat. Bueno, el 1804, doncs, com que el Napoleó està molt frisós per quedar-se amb el títol d'emperador d'Àustria, el Francesc II què farà? Deixarà el títol d'emperador del Sacre Imperi Romani Germànic i passarà a ser l'emperador d'Àustria. Però com que a la dinastia d'emperadors d'Àustria no hi ha cap Francesc, no pot entrar com a Francesc II. I per això el declaren Francesc I. I per tant, durant aquests dos anys serà l'emperador Francesc II del Sacre Imperi Romani Germànic i l'emperador Francesc I d'Àustria. Amb el temps, doncs, deixarà que el 1806, al cap de dos anys, decidirà suprimir el Sacre Imperi Romani Germànic, absorbir-lo dintre d'Àustria, i, per tant, a partir d'aquell moment es farà anomenar Francesc I d'Àustria. El Napoleó, però, continua Guerrero, continua tal, està buscant una dona per poder-se casar i tenir fills, i el Francesc I veu l'oportunitat de que la seva filla, la Maria Lluïsa d'Habsburg, es casi amb el Napoleó i, per tant, de tenir la pau amb França i deixar de perdre territoris. Hi haurà una aliança, però el 1813, és a dir, al cap de 3 anys, el Francesc I ja veurà que el Napoleó tard o d'hora li farà el llit i decideix trencar aquesta aliança i ajuntar-se amb Prússia i amb Rússia per lluitar contra Napoleó. I, de fet, aquesta aliança final serà la que aconseguirà la derrota definitiva de l'emperador francès a la batalla de Waterloo, junt amb els britànics, a la batalla de Waterloo el juny de 1815. Napoleó ja ha abdicat, després de totes aquestes coses. Àustria participarà sempre amb el Metternich pel mig fent de governador, fent de primer ministre, participarà a la Santa Aliança i el Congrés de Viena, que redefinirà tota l'estructura d'Europa, un nou mapa d'Europa, restaurarà els antics dominis de Francesc, sempre Francesc I a partir d'ara, i que li permetrà governar fins a l'any 1835, quan mori a Viena i el succeeixi el seu fill Ferran I. Ja veieu que la història d'Europa també és complicada. I com que hem parlat de l'emperador Francesc II, però que després va ser Francesc I, l'emperador del Sacre Imperi Romà, però després va ser d'Àustria i totes aquestes coses, hem volgut buscar una cançó per acomiadar aquest programa i emplaçar-vos per la setmana vinent els que l'hem fet possible, és a dir, el Toni Olivella, el Marc Pujol i la Goretti Martínez. Voldríem buscar, o hem buscat, una cançó que parli de totes aquestes coses i, a més, que parli o que tingui alguna vinculació amb Vilafranca. Tots sabeu que a Viena, el cap de l'imperi austríac, la capital de l'imperi austríac, hi havia les famoses ballades de valsos, i que un dels valsos més populars que existeix és el vals de l'emperador. Doncs molt bé, per rematar aquest programa d'avui hem trobat una versió del vals de l'emperador, interpretat pel vilafranquí Janio Martí i la seva història. I la seva orquestra, anava a dir la seva història, què dic jo ara? La seva orquestra. Per tant, acomiadem el programa d'avui, tot desitjant-vos una bona setmana i emplaçant-vos a la setmana que ve, que ja estarem ben bé, ben bé dintre del mes d'agost, ens acostarem a la Mare de Déu d'agost, amb aquest vals de l'emperador, interpretat per l'orquestra de Janio Martí. Fins a la setmana vinent.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.